L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. El saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra i Villar us dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les Mute. Avui divendres, dia 17 de febrer, destacarem... El conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, admet que el govern de la Generalitat estudiarà el trasbassament del Roine i descarta completament el de l'Ebre. La collita d'oli mil·lenari tampoc se salva de la sequera i cau a una cinquena part de respecte a la campanya anterior. Per a la una d'aquest migdia, programat l'acte oficial d'inauguració del nou complex esportiu de la Fanecada i la piscina coberta d'Alcanar. Comença el Carnestoltes a les Terres de l'Ebre. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, va admetre ahir des del Parlament que el govern estudiarà la viabilitat del trasbassament del riu Roine. La Generalitat valorarà si aquesta infraestructura permet obtenir l'aigua de manera més econòmica que amb les dessaladores, però descartarà el projecte si no és necessari, si és il·legal, si Europa no ho autoritza o si és massa car. Recoder va garantir que el cas de l'Ebre és una qüestió totalment diferent i va insistir en que el riu no té capacitat de suportar cap trasbassament. Lluís Recoder.
En relació amb el tema de l'Ebre, escolti'm, el dia 5 d'octubre ho vaig dir en aquesta cambra. Ahir ho vaig tornar a dir en aquesta cambra, però bueno, penso que no, potser no ho devia dir prou clar perquè vostè així m'ho deia, no? O el president de la Generalitat s'hi va pronunciar no fa gaires dies conseqüència de les declaracions del senyor Arias Cañete. Escolti, l'Ebre no té capacitat per suportar cap transvasament. Ho vàrem dir quan des de la Diputació de Castelló es van demanar 90 hectòmetres cúbics addicionals. Dic, escolti, això no és possible. El riu Ebre no ho admet, no pot ser, no és possible, no ho puc dir més clar.
Recoder va respondre d'aquesta manera la interpel·lació de la diputada d'Iniciativa per Catalunya Els Verds, Hortènsia Grau, que durant la sessió matinal del ple del Parlament va portar una samarreta reivindicativa de les Terres de l'Ebre per oposar-se al trasbassament. Grau va reclamar que el Parlament es posicione clarament en contra de la possibilitat que l'Estat torni a engegar un plan hidrològic nacional que inclogui el trasbassament de l'Ebre.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Les oliveres monumentals del territori del Sénia han patit també de forma acusada la sequera i la collita d'oli s'ha reduït a una cinquena part respecte a la campanya anterior. Després d'una collita rècord l'any passat, amb 5.000 litres d'oli, enguany no només la quantitat, sinó la qualitat s'ha vist també afectada. L'obertura de nous mercats internacionals d'alta gamma continua sent l'objectiu dels 8 productors associats. En aquesta línia, la Mancomunitat de la Taula del Sénia ha començat a treballar per aconseguir la declaració del territori que alberga els 4.500 arbres com a patrimoni de la humanitat. Així ho explicava el gerent de la Mancomunitat de la Taula del Sénia, Jaume Antic.
Lo que en tot cas en este tema concret de l'oli, per lo menos encara volem seguir treballant en la Fundació Dieta Mediterrània, segurament el mes de març ens donaran el diploma d'honor i estem treballant de cara a Patrimoni Mundial de la Humanitat. I bueno, hi ha tres línies que estem plantejant, projectes europeus, al mes de juny anem a Itàlia i per lo tant, bueno, si els italians per lo menos ne saben vendre, pues anem a veure si m'ho ensenyen alguna cosa.
Segons va explicar Lluís Ferrer, propietari d'una de les finques amb arbres monumentals a la partida de l'Arion d'Ulldecona i pioner en la comercialització de l'oli mil·lenari, la voluntat dels productors de mantenir els estàndards de qualitat, acordats en el context d'una collita reduïda i condicionada per la manca de pluges, ha proporcionat aquest descens. Lluís Ferrer.
La collita 2011-2012 ha sigut una collita molt afectada per la sequera que vam patir a l'estiu i tardor de l'any passat, del 2011. Això va fer que tant la producció com la qualitat de la mateixa ha minvat moltíssim en relació a l'any anterior, i el que des de l'associació hem fet i des de tot el que és el procés de certificació de cara a vetllar per la qualitat del producte s'ha fet és continuar exigint la mateixa qualitat que fins al moment, i això ha fet que la producció certificada com a oli d'oliveres mil·lenàries 2011-2012 s'ha reduït a una desena part de l'any anterior. Estem parlant de 500.000 litres d'oli.
La Mancomunitat ha implicat en aquest projecte de difusió l'actor madrileny Juan Echanove, com també ho ha fet amb el futbolista ulleconenc del Chelsea, Oriol Romeu, entre d'altres, que ha acceptat convertir-se en l'ambaixador de les oliveres mil·lenàries. Ahir al migdia, Echanove va visitar els arbres monumentals de la finca Larion, tot glosant la figura de l'olivera com a portadora de sensacions i d'ideologia, a més del seu paper a l'hora de relativitzar el temps humà contemporani. L'actor va confessar que va decidir participar en el projecte davant la insistència de Jaume Antic i la implicació de personatges com la cuinera Carme Ruscalleda.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Domènec Ramal. Des d'Alcanar Ràdio ens informa que per la una d'aquest migdia estava programat l'acte oficial d'inauguració del nou complex esportiu de la Fanecada i la piscina coberta. Una inauguració a càrrec del secretari general de l'Esport de la Generalitat, que servirà com a prèvia de la jornada de portes obertes que s'ha organitzat per demà dissabte davant l'inici de l'activitat ja a partir del proper dilluns. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, la passada setmana es presentava en roda de premsa i avui, divendres, s'inaugura de manera oficial aquesta piscina coberta i el nou complex esportiu municipal de la Fanecada, un equipament llargament reivindicat al nostre municipi i que, a la una del migdia, inaugurava el secretari general de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, el senyor Ivan Tibau, acompanyant, evidentment, les autoritats del nostre municipi. Un nou equipament que avui divendres s'inaugura de manera oficial i demà, dissabte, al llarg de tota la jornada, tant en horari de matí com de tarda, celebrarà una jornada de portes obertes per donar a conèixer a tota la població les diferents propostes i activitats esportives que en aquest complex de la Fanecada es portaran a cap ja a partir de dilluns. Ho explicava la regidora d'Esports al nostre ajuntament, Eva Maria Queralt.
Lo dissabte 18 de febrer, este dissabte, el complex esportiu municipal La Fanecada organitza una jornada de portes obertes que serà gratuïta per a tothom. Així pues, se podrà gaudir tant dels serveis com de les instal·lacions del complex. A més, també hi haurà una gran festa aquàtica per a nens i nenes i un ampli programa de classes dirigides com aquagym, spinning, psicomotricitat per a nens, pilates... Bueno, qui vulgui pot gaudir d'esta festa aquàtica, l'horari serà de 10 a 2 i de 4 de la tarda a 6 de la tarda. La propera obertura serà el dilluns 20 de febrer, per tant, el període de descompte de la matrícula del 50% s'amplia fins el dilluns inclòs.
Fins al mateix dilluns, per tant, la matriculació tindrà un 50% de descompte. Comença ja, per tant, l'activitat en este complex esportiu d'Alcanar, el complex esportiu municipal de la Fanecada, amb diferents zones i ofertes i propostes com els cursets de natació, l'espai aquàtic, camp, piscina climatitzada esportiva, una altra de recreativa per activitats infantils i dirigides, així com també una piscina exterior per a l'època d'estiu. A l'espai fitness hi trobem sala de fitness i cardiovascular amb tecnogym, zona d'entrenament i també tres grans sales d'activitats dirigides amb spinning o d'altres propostes com puguen ser el yoga, el pilates, etc. També hi ha dues pistes de tennis, així com una zona d'espa, un espai creat i dissenyat per al relax, a més del centre d'estètica, serveis també de fisioteràpia i assessorament nutricional. A partir de dilluns que ve, en horari ja de les 7 del matí fins les 10 de la nit, comença a caminar aquest nou equipament esportiu a Alcanar.
Serveis informatius de Mute.
Via lliure al tram sud de l'autovia A7 entre l'Hospitalet de l'Infant i Vandellòs. Després de gairebé 3 anys, s'ha obert el tram sud de 9 quilòmetres un cop solucionat els problemes de seguretat. Ha costat gairebé 3 anys, però cap a les 2 del migdia d'ahir va quedar obert el tram de l'autovia A7 entre l'Hospitalet de l'Infant i Vandellòs. Es posa així punt i final a les caravanes i embussos que en dies i en hores punta es creaven a la sortida de l'autovia cap a la rotonda de la C-44, on es desviaven els vehicles que circulaven en direcció València o bé cap a l'autopista AP7 o bé cap a l'antiga Nacional 340 pel Coll de Balaguer. El tram sud, construït al 2009, estava tancat pels desprendiments d'alguns talussos que ara s'han reforçat. Juntament amb altres actuacions complementàries, els treballs han tingut un cost de 4,8 milions d'euros que eleva als 30 milions d'euros la inversió total d'aquest tram.
Jornades gastronòmiques de la Galera i l'Ostra. Fins al 15 de març a Sant Carles de la Ràpita. Degusta el millor de la cuina marinera a Can Batiste, Restaurant Llançola, Casa Ramon Mariners, Miami Campons, Restaurant Varadero, Can Víctor, Restaurant Bon Marisc, Can Manyà, Restaurant Juanjo Platja, Restaurant Les Palmeres, Restaurant L'Alberg, Restaurant Mariluz i Braseria Mar de Foc. Menús a 35 euros inclou begudes, postre, cafè i l'IVA. Més informació a www.turismelarapita.com i www.cuinalarapita.com. Fins al 15 de març, a Sant Carles de la Ràpita, jornades gastronòmiques de la Galera i l'Ostra.
Serveis informatius de Mute.
I al nostre informatiu continuem parlant del Carnaval, ja que Amposta celebra aquest dissabte i diumenge la Festa del Carnaval. Més d'11 comparses desfilaran per l'Avinguda de la Ràpita demà al vespre, acompanyades de xarangues i centenars de disfresses. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens amplia la notícia.
Doncs així és, Amposta, no podia ser d'altra manera, celebra aquest cap de setmana el Carnaval, el Carnestoltes 2012, un Carnestoltes que començarà ben aviat ja al Mercat Municipal. L'Associació de Venedors del Mercat Municipal d'Amposta han preparat un Carnaval de l'Oest durant el matí amb repartiment de xocolata per a la gent que assisteixi, premis per als xiquets que vagin disfressats i també passejades amb carro i cavall com a l'antic oest. De fet, també el Carnaval tindrà el seu punt àlgid a les 12 del migdia, on el rei i la reina Carnestoltes convindran a vermut a tots els assistents a la plaça del Mercat, a la recent estrenada plaça Ramon Berenguer IV. I serà ja a partir de les 9 del vespre, quan es farà la concentració de comparses, disfresses i xarangues a l'exterior del pavelló de fires. Serà a les 9, segons la regidora Maria del Mar Panisello. Hi han més de 11 comparses aquest any ja inscrites i això significa una important recuperació del carnaval a la capital del Montsià. Així ho explicava.
Bé, jo penso que els carnavals, com has estat comentant ja abans, que han agafat una envergadura pues, bastant important. Va haver una època que va haver una davallada, on sí que és veritat que la gent no tenia gaire sortir, on la gent no es disfressava, però bueno, pues, gràcies a l'esforç i a les ganes de la gent de disfrutar aquesta festa, jo penso que els carnavals d'Amposta són uns carnavals que són bonics de veure, que són molt més divertits de participar i que penso que estan molt, molt vinculats a la nostra festa i que no sé, la gent troba que està contenta.
La rua del Carnaval passarà pel carrer Sebastià Joan Arbó, després la rotonda de l'Olivera i finalment per l'Avinguda de la Ràpita fins als 4 cantons i la plaça del Mercat on el rei Carnestoltes farà el pregó i es farà lliurament dels premis. Després hi haurà ball a les 11 a la sala de ball de la Lira Ampostina amb el trio Trevian. El Carnaval acabarà aquest diumenge amb el Carnestoltes infantil al pavelló de Fires a les 5:30 amb xocolatada i actuació d'un grup d'animació infantil. Serà ja el proper dimecres, la propera setmana, quan es farà l'enterrament de la sardina a la zona del castell.
Gràcies, Manel. I des de la Plana Ràdio avui també ens parlen dels carnavals, de dos carnavals dels propis i dels de Godall. D'una banda, Josep Roig ens explica que els més petits de Santa Bàrbara donin inici aquesta tarda als carnavals i dissabte tindrà lloc la rua amb 11 comparses inscrites, 6 d'aquestes amb vehicle d'animació. A la segona part de la seva crònica ens parla del retorn de l'essència del carnaval, els carnavals de Godall que es remunten a finals del segle XIX. Les batalles de farina i els balls de disfresses, amb entrada gratuïta tots els dies, els millors al·licients per no perdre-se'ls. Josep Roig.
Doncs sí, avui des de Santa Bàrbara toca parlar de carnavals, dels propis, per una banda, però també del que podríem considerar l'essència del carnaval a les Terres de l'Ebre, dels de Godall. Comencem amb els de Santa Bàrbara, perquè aquesta tarda de divendres el municipi donarà inici també al seu carnaval, pot ser més modest que altres municipis, però igual d'intens i participatiu. De fet, la implicació en la festa per part dels responsables de la llar d'infants municipal, les Beceroles, possibilita que el Carnestoltes tingui la seva primera passejada avui mateix, a partir de les 4 de la tarda, amb la rua que sortint des de la mateixa llar passejarà pels carrers del poble i en la que hi participaran no solament els alumnes i professors, sinó també tots els pares i mares que ho desitgen per acabar amb una gran festa infantil de carnaval al Centre Cultural. El carnaval seguirà demà dissabte, dia 18, amb la concentració de comparses i disfresses al carrer Genar Bartrolí, paral·lel a les escoles. Segons informaven fonts municipals, aquest divendres al matí hi havia un total d'11 comparses inscrites, 6 d'elles amb carrossa d'acompanyament. La més nombrosa està formada per més de 40 disfressats, tot i que la majoria estan als voltants dels 30 components. Amb aquesta animació està previst que a les 5 de la tarda s'inicie la Rua de Carnestoltes el dissabte, com diem, pels carrers del poble, passant per la plaça Citicit, on es durà a terme la tradicional batalla de confeti, per continuar la desfilada també fins al Centre Cultural, on hi haurà una animada festa disco i ball de disfresses abans que el jurat doni a conèixer els premis que otorga l'Ajuntament a la millor comparsa amb premis de 200, 150 i 100 euros a les tres millors. També hi ha premis a la disfressa més original, a la més divertida, a la infantil i un premi especial al vehicle millor disfressat i amb animació musical. I del carnaval de Santa Bàrbara passem a un carnaval d'un municipi veí i podríem considerar, com dia abans, l'essència dels carnavals ebrencs, els de Godall, perquè generació rere generació els veïns de Godall esperen els carnavals com la gran festa de l'hivern. No hi ha documentació escrita que ho assegure, però a Godall tothom sap que les festes van començar cap a finals del segle XIX, mantenint-se fins i tot en èpoques que a la majoria de localitats aquesta festa pagana havia estat prohibida. Així doncs, un any més, arribant a aquestes dates, Godall es disposa a viure, a partir d'avui, els carnavals més tradicionals i originals de les Terres de l'Ebre. Aquesta tarda de divendres i després de la primera cercavila, el rei Carnestoltes oferirà als seus acòlits el pregó d'inici del carnaval i una xocolatada per agafar forces. Més tard, la primera nit de ball amb l'actuació de la prestigiosa orquestra La Dama. Paco Miró, alcalde de Godall, deia a la nostra emissora que, tot i que el dia més significatiu del carnaval godallenc és el dimarts de carnaval, espera, com tots els anys, que la participació de la gent sigui plena durant el cap de setmana, recordant que els balls són tots els dies gratuïts i que, més, ja no es pot ajustar. L'escoltem.
El dia més conegut és el dimarts de carnaval, que és el dia 21, però el divendres i dissabte, com sempre, confiem que vingui moltíssima gent de fora, que la veritat és a dir, a veure, més del que vam ajustar l'any passat ja pràcticament no es pot ajustar, però intentarem ajustar-lo encara més, perquè com tothom sabeu la despesa econòmica pels municipis i per tothom i per les famílies en particular doncs, hem de procurar que sigui la mínima, no? Però clar, l'any passat ja ho havíem retallat moltíssim.
Un altre dels elements característics del carnaval de Godall, a part dels seus balls, és la seva batalla de la farina, que es farà demà dissabte a partir de les 4 de la tarda i que inclourà l'elecció del millor fariner. A part també d'altres activitats, com cercaviles o menjars populars, els balls de disfresses són, com diem, el major al·licient per acudir a Godall aquests dies, recordant que tots els dies l'entrada al ball és gratuïta. El dissabte actuarà l'orquestra Atalaia, diumenge Fenomen un Quartet. El dilluns, la nit de disfresses és temàtica i comptarà amb l'actuació del trio Santa Fe. El fi de festa serà dimarts amb una paellada popular que acabarà amb cremat per a tothom i la segona batalla de farina. El darrer ball de disfresses estarà amenitzat per l'orquestra La Fania.
Gràcies, Josep, i continuem a l'Ametlla de Mar, ja que la rua infantil dona el tret de sortida al Carnestoltes Calero. Quatre rues i el concurs de disfresses amb 1.400 euros en premis protagonitzaran el cap de setmana de Carnaval. Francesc Callau, des de la Cala Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Aquesta tarda comença el Carnestoltes 2012 a l'Ametlla de Mar. Els més petits en seran els protagonistes a la rua infantil de l'Escola Sant Jordi i la Llar d'Infància Ninola. L'inici de la rua està prevista a les 3 de la tarda i recorrerà els carrers més pròxims a la zona escolar per acabar llegint el discurs de Carnestoltes infantil al pati de l'escola. Aquest any les disfresses escolars s'han inspirat en els instruments musicals. A partir de dissabte, el Carnestoltes acapararà el protagonisme per a totes les edats a l'Ametlla de Mar, donat que ja a les 5 de la tarda comença la gran rua pels carrers més cèntrics de la població. Abans, però, Sa Majestat el rei Carnestoltes llegirà el seu discurs des del balcó de l'Ajuntament, acompanyat per la Serafina. El final de la rua tindrà lloc a la plaça Nova amb música de xaranga. Ja per la nit, a partir de les 10, concentració a l'Ajuntament on començarà la rua i gran nit de carnaval al poliesportiu municipal amb sessions de patxanga càrrec de DJ Ramon Bell i de matinada sessions dance amb DJ Joan Sa, Toni Rico i la guanyadora del concurs de DJ Escaleros de Gràcia DJ. A la 1 de la matinada es farà entrega dels entrepans i refrescos a totes les disfresses apuntades al concurs. Des de la regidoria de festes, en Carna Subirats.
La rua serà pel carrer Sant Joan. Llavors farem Andreu Llambric, plaça de l'Olivera, carrer Sant Roc, fins a arribar al poliesportiu. Allí començaran a entrar totes les disfresses dintre i dins el poliesportiu aniran cridant les disfresses per tal que la gent pugui mirar totes les que estan apuntades i hi haurà un jurat, clar, que anirà votant.
El diumenge a les 5 de la tarda, darrere rua del Carnestoltes, concentració a l'Ajuntament per anar al poliesportiu, on es farà entrega dels premis infantils i sèniors en les modalitats individual, parella o trio, grups, comparses i carrosses. Aquest any, amb més de 1.000 euros per a repartir en les categories sèniors i regals valorats en més de 360 euros en les categories infantils.
Gràcies, Francesc, i continuem a l'Aldea, des d'on Seto Gallego ens informa de les activitats dels carnavals 2012 a l'Aldea. Seto Gallego.
Demà dissabte arriba el Carnestoltes a l'Aldea i, com sempre, ho fa amb dues edicions. L'edició del Carnestoltes de tardes per als més petits de la població, on a les 5 és la concentració de disfresses davant de la Casa de la Vila per realitzar la posterior rua, amb grup d'animació inclosa, fins al pavelló poliesportiu. A les 7 de la tarda, les ampes dels dos col·legis de l'Aldea, tant del 21 d'abril com del Maria García Cabanes, participen amb una gran xocolatada per a tots els assistents. Ja passaríem a les 11 de la nit al que és el Carnestoltes nocturn, al mateix pavelló poliesportiu, on es realitzarà el Ball de Carnestoltes amb l'entrega de trofeus per les millors disfresses.
Una vintena de persones van participar ahir a Tortosa en l'acció simbòlica d'ocupar els ajuntaments catalans convocada pels sindicats UGT i Comissions Obreres contra la reforma laboral. A la capital del Baix Ebre, els representants sindicals van poder lliurar la moció als grups municipals del PSC, Iniciativa per Catalunya els Verds i Esquerra Republicana de Catalunya, però no ho van poder fer amb cap representant de Convergència i Unió amb majoria absoluta ni del PP ni de Plataforma per Catalunya. Finalment, el cap de gabinet de l'alcaldia va recollir la proposta de moció de mans dels secretaris generals d'UGT i Comissions Obreres a les Terres de l'Ebre, Bifredo Miró i Josep Casadó. Durant l'acció de protesta, els sindicalistes van lliurar pamflets que conviden a la manifestació de diumenge als treballadors del consistori. La tancada simbòlica es va fer sense cap tipus d'incident als ajuntaments ebrencs de Tortosa, Amposta i Móra d'Ebre. El secretari general d'UGT a les Terres de l'Ebre, Bifredo Miró, feia una crida a la mobilització de la gent per aconseguir pressionar els governants per modificar la reforma laboral. Bifredo Miró.
Aquesta manifestació que plantegem el dia el diumenge, a les 12 del migdia al Carlet, afecta a tothom. A tothom. No és la reforma laboral, però això ens afecta a tots, perquè si només ens mobilitzem parcialment, quan ens toca una mica a nosaltres, aconseguiran anar a retallar-ho tot, però a trossets. Per tant, per a plantar cara a la defensa dels nostres drets com a treballadors i com a ciutadans, és imprescindible que el dia de nou estiguem tots a la manifestació. En funció dels que siguéssim, evidentment es pot anar més enllà o no es pot anar més enllà. I és evident que els sindicats no convocaran una vaga general sense tindre un suport que els garantisca l'èxit, perquè de lo contrari no és possible que als 3 mesos a un govern li planteges una vaga general i a partir d'aquí què fas?
La protesta d'ahir és la prèvia de la primera mobilització que s'ha convocat contra la reforma laboral per diumenge. Es farà a les 4 capitals de demarcació de Catalunya i també a Tortosa. En aquest cas, sortirà a les 12 del migdia de la plaça del Carrilet i arribarà fins a la plaça dels Dolors davant la seu de la delegació del govern.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Música. Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens informa avui de la nova edició del curs d'acreditació dels punts d'informació del Parc Natural del Delta de l'Ebre. Lluïsa Bertomeu.
El Parc Natural del Delta de l'Ebre del Departament de Medi Ambient i Habitatge ha convocat la cinquena edició del curs Atendre un punt d'informació del parc per acreditar empreses turístiques com a punt d'informació. Aquest curs és una de les accions previstes en el programa d'actuacions de la Carta Europea de Turisme Sostenible al Delta de l'Ebre. Concretament, aquesta formació fa referència a l'acreditació d'empreses turístiques que voluntàriament i si compleixen els principis de la Carta poden certificar-se com a punts d'informació del parc. Dels objectius principals del curs en parla del tècnic d'ús públic del Parc Natural del Delta de l'Ebre, Xavier Abril.
El parc organitza la cinquena edició del curs Atendre un punt d'informació del parc. És un curs que està previst dins de les accions de la Carta Europea de Turisme Sostenible i està destinat a tots aquells empresaris turístics del Delta que de manera voluntària i complint la normativa vigent i els principis de la Carta desitgen actuar com a punt d'informació del parc. És un curs de formació de 30 hores en temàtiques diverses, flora, fauna, activitats humanes, atenció al públic, etc. I, per una banda, doncs el que fa és millorar la informació que les empreses turístiques donen sobre el Delta i sobre la resta del parc als seus clients i també, doncs, d'alguna manera, facilitar i implicar les empreses en la gestió del turisme. Per part del parc, lògicament, doncs, a les empreses que superen el curs se'ls identifica en una placa distintiva i també en totes aquelles publicacions específiques se'ls discrimina positivament identificant-los, doncs, en una icona conforme a un punt d'informació del parc.
El curs, amb una durada de 30 hores, es durà a terme en dimarts i dijous des del 21 de febrer fins al 22 de març. Les empreses que desitgen acreditar-se hauran de complir diversos compromisos, com ara per formar part del fòrum permanent, ser membre d'alguna associació d'empresaris del Delta, complir totes les disposicions legals, donar informació gratuïta, objectiva i completa d'acord amb la formació rebuda i desenvolupar activitats turístiques basant-se en els principis de la Carta. El parc identificarà les empreses que superen el curs amb el distintiu de punt d'informació del parc, impartirà cursos de formació i seminaris i proveirà les empreses amb publicacions i altres materials informatius.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Xarxes socials per a l'empresa és el nou llibre de l'ampostí Jesús Ferrer que aquesta tarda presentarà al Museu Comarcal de l'Ebre per tal d'acostar les xarxes socials al món de l'empresa. La presentació anirà a càrrec del professor de la Universitat Rovira i Virgili, Robert Rayo. La notícia ens l'amplia des de la Plana Ràdio, Tere Giner.
Aquest és el segon llibre que publica l'ampostí Jesús Ferrer i la seva intenció, en aquest cas, ha estat la de recollir material per transformar-lo en una obra sobre com una empresa de les Terres de l'Ebre, de qualsevol dimensió, pot tenir bones idees per dur a terme una estratègia empresarial eficient als mitjans socials. L'autor explicava que hi ha gent que encara no s'acaba de creure la importància que té la presència a internet.
En un principi és un tema que és molt interessant, I crec que la gent no s'acaba de creure del tot. Se pensa que això de les xarxes socials és, pues, per divertir, per xafarderia, però hi ha un gran potencial per a posar-se en sèrio. O sigui, vaig veure empreses de gran renom de Terres de l'Ebre amb un grup de Facebook que tenien 20 amics i vaig pensar que això era hasta ofenedor. O sigui, segons com, si no tens una estratègia important a internet, segons com fas un ridícul. Fas bastant ridícul. És com si l'aparador fos a... l'aparador de la botiga el descuidéssim.
La recerca de nous camins i oportunitats per a les empreses d'aquí utilitzant les avantatges de comunicació que ofereix el món de les xarxes socials és el que pretén amb aquesta segona publicació sobre el món d'internet.
En un principi, per una banda, l'estratègia internet, ser més visible, i per l'altra, per una mica més reticents, treball col·laboratiu intern entre gent, pues a vegades compartir un document i entre tots fer-lo. Però sí, en un principi és fer-se més visible a internet.
El llibre de Jesús Ferrer es titula Xarxes socials per a l'empresa de les Terres de l'Ebre i es presentarà aquesta tarda a les 7 al Museu de les Terres de l'Ebre a Amposta. La presentació anirà a càrrec del doctor i professor de la URB, Robert Rayo, i per finalitzar intervindrà també el mateix autor. Cal destacar que en aquesta ocasió i com a novetat, l'autor ha volgut que el llibre es pugui comprar en la seva versió impresa, tot i que també es pot consultar o descarregar gratuïtament des d'internet a www.iconolab.com. D'altra banda, i per tots aquells que no puguin estar presencialment, el grup Addictes emetrà la presentació del llibre en directe.
I fins aquí el nostre informatiu d'avui. Els desitgem bon cap de setmana i esperem retrobar-los a la mateixa sintonia i a la mateixa hora el proper dilluns. Fins llavors, adeu-siau i bon cap de setmana.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.